Atenció, nois, tots atents. Marxa al plat de la casa. Deixa'm tastar amb Marc Orozco i Xènia Rosset. Ostres, que bé. No hi ha cap al·lèrgia ni cap intolerància.
Oído, a treballar.
I avui pot ser un dia important. Us convido a menjar tots a casa. Sé que el caliu ben despullats, que farem complexes a la brasa. I perquè cremi bé el foc, porteu tristeses i venjances, que es veu que els problemes van millor per plantar-los i cara. I en una cassola, l'efecte xerinota, té un punt picant que ho fa tot més interessant.
Molt bon dia i benvinguts al Deixa'm Tastar, el magazín gastronòmic de Ser Catalunya. Avui, edició diumenge, tenim una hora per endavant per parlar de gastronomia i esperem que ens acompanyeu. De seguida us expliquem com anirà la cosa avui, quin serà el menú del dia. Però primer, Marc Orozco, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Xènia Rosset. Doncs molt bé, com sempre. Ha estat una setmana intensa, amb alguns canvis. Ahir ja vam poder escoltar alguna secció nova i a les properes setmanes encara hi haurà més novetats.
De fet, avui estrenem Un cuiner, un producte, nova secció, i tenim un menú del dia força farcidat de continguts. Un cuiner, un producte. Avui comencem d'estrena. De què va tot això? Doncs de tant en tant visitarem un cuiner i ens explicarà un producte, com el cuina, on el compra i quins plats podem fer.
Comencem, de fet, amb un cuiner molt top, oi?
Sí, i tant, el Carles Gaig i els bolets, el producte de temporada que ell ha escollit com a producte estrella. Just després anem fins a Girona per parlar d'un producte que recentment hem descobert, el sofregit de gambes de Palamós i Cranc, que elabora el cuiner Toni Izquierdo al seu restaurant Mas dels Arcs de Palamós. Amb ell hem parlat d'aquest producte que recentment ha obtingut el segell de qualitat de Girona Excel·lent. I avui anem de vermut amb l'actor Ivan Lavanda, que recentment ha estrenat l'obra La jaula de les loques, i el vam anar a veure per preguntar-li els seus gustos culinaris, com compagina la seva feina amb la gastronomia i altres cosetes. La cosa no acabarà aquí, com sempre també tindrem una bona recomanació amb els gastroimprescindibles dels nostres foodies, amb sorteig a través de l'Instagram.
@deixamtastar. Segueix-nos a Facebook, Twitter o Instagram.
Doncs vinga, fetes les presentacions, com sempre, ben acompanyats del Xavi Lázaro, el control tècnic, arrenquem directament ja amb el Carles Gaig, un cuiner, un producte, bolets de temporada. Així que engeguem els fogons i comencem. When you look so good, the
pain in your face doesn't show. Deixa'm tastar, amb Marc Orozco i Xènia Rosset. So good, and baby you don't even know.
When the world is out. Avui estrenem secció al Deixa'm Tastar. Un cop al mes estarem, doncs, amb cuiners de casa nostra i avui amb Carles Gaig.
Bon dia, Carles.
Bon dia, bon dia.
Qui millor cuiner que el Carles Gaig per estrenar la secció Un cuiner, un producte. Poques paraules fan falta per presentar aquest cuiner barceloní que va reinventar la cuina catalana sense perdre les arrels. Als anys 70 va agafar les regnes del negoci familiar, Taverna d'en Gaig, oberta des del 1869. De seguida va posar en marxa tot el que havia après a la cuina de la seva àvia i la seva mare. Això el va portar a guanyar la seva estrella Michelin l'any 1993, quan a casa nostra ja era tot un referent. El 2004 decideix traslladar el restaurant al cor de l'Eixample de Barcelona. Actualment assessora al restaurant La Cúpula de l'hotel Atlantis Bahia Real a Fuerteventura, també un restaurant a Singapur de cuina catalana, un espai ubicat a la terminal 1 de l'aeroport del Prat, i per si fos poc lidera el projecte Gaig a Casa, on es pot comprar menjar per emportar. Després de tot, encara té temps i ganes per seguir explicant com cuina i d'on són els bolets que fa servir.
Deixa'm tastar, amb Marc Orozco i Xènia Rosset.
Tu ets molt de muntanya, oi?
Sí, jo sóc més camperol, sí.
Per on t'agrada més collir bolets?
Home, a la Cerdanya em sento com peix a l'aigua.
I aquest any diuen, a més, que està sent una temporada molt abundant, oi?
Abundant, generosa, perquè les condicions, doncs, han sigut propícies i realment és un any excepcional.
Tant de quantitat com qualitat?
Sí, bueno, ja saps que el bolet depèn de les llunes, depèn de les humitats, depèn de moltes coses, doncs, que estiguin més corcats o menys. Abundància n'hi ha hagut molta, però hi ha hagut, doncs, poder algunes setmanes que en sortien amb més carn que bolet.
A tu què és el que més t'agrada per això dels bolets?
Tots, absolutament tots. Des de la trompeta de la mort, el cama groc... a l'ou de reig, evidentment, les llenegues, els rovellons, els ceps, tots, els de tardor, tots, i els de primavera, també.
Però què és el que més apreciem del bolet? Perquè al final és un producte que és molt nostre, de casa.
Mira, nosaltres als anys 60, aquí a Catalunya, sí, s'apreciava molt dintre, o sigui, dintre de Catalunya, a Barcelona, no? El rovelló. El rovelló era el rei absolut. Llavors va venir un senyor que es deia Ramon Cabau i llavors es va dedicar a anar a buscar els bolets de les diferents comarques de Catalunya, no? I va portar una sèrie de bolets novedosos, inclús per nosaltres, els de Barcelona, doncs bolets que eren molt apreciats, com la llanega, el solsonès, o per exemple el cep a la Cerdanya, l'ou de reig a les Gavarres, tots aquests bolets que eren molt apreciats i que aquí pràcticament no els coneixíem massa, no? Llavors, a partir d'aquí ens anem donant compte que Catalunya és com un petit continent on cada comarca doncs, té la seva idiosincràsia i la seva manera d'entendre la cuina de proximitat, tal com es diu avui en dia, però que això ha sigut de tota la vida, no? I llavors, doncs, aquí ens hem anat enriquint tots. I avui en dia Barcelona doncs, té una gamma de bolets increïble.
Segueix sent un producte molt preuat per la gent, com deies, però què tenen que enganxen tant aquests bolets?
Tenen doncs, la estacionalitat. Jo penso que la màgia de la cuina, l'autèntica màgia de la cuina, és de disfrutar de què ens toca menjar ara. Ara ens toca bolets, doncs vinga, bolets. D'aquí 3 setmanes comença a entrar la cacera, doncs vinga, va, disfrutem de la cacera. Tirant enrere, doncs, el mes d'agost, setembre, que hi ha, no sé, per dir algun producte, el calamar de Potera, doncs, hòstia, calamar de Potera, disfrutem-lo. Doncs aquesta estacionalitat, aquesta excepcionalitat de productes, jo penso que és el que dona una grandesa a la cuina.
Encara hi ha una sèrie de productes, Carles, que aguanten aquesta temporalitat, que has comentat alguns, també podríem segurament afegir els calçots, i els bolets, no?, de cada estació també es respecta força, tenim aquesta gran sort, perquè hi ha molts productes que ja els trobem tot l'any, pràcticament, però sí que és veritat que aquesta il·lusió, no?,
sí.
Que per exemple tu explicant com ens explicaràs ara tot seguit com els cuines, doncs aquesta il·lusió, no?, d'aquest producte de temporada, doncs també fa patxoca, no?, és xulo d'explicar també.
Sí, jo penso que això és fantàstic i ho hem d'aprofitar-ho, perquè nosaltres aquí, jo sempre ho he dit, no? Som un petit continent que tenim de tot, des de baix del Delta de l'Ebre fins al Cap de Creus, o des del Garraf fins al Pallars, no? O sigui, tenim una varietat increïble.
Ara els oients ho podran veure a les xarxes socials perquè en penjarem una foto, però vens de la Boqueria i tenim una taula plena.
Sí, clar, home, la Boqueria és el mercat que, bueno, que jo, com que des de fa 40 anys que hi vaig pràcticament sempre que puc, doncs hi ha uns quants doncs, subministradors de productes que són els primerencs en tindre aquelles coses doncs, que als restaurants ens agrada tenir i sempre, mira, avui mateix, ara veureu aquí els ous de reig, no? Aquests ous de reig que són magnífics i extraordinaris, doncs bueno, ara feia dies que no en teníem, pam, ens han arribat una cistelleta d'ous de reig, doncs vinga, cap a casa.
No només ous de reig, també veig les llanegues.
La llanega negra, que és un bolet cada vegada més apreciat per la seva melositat, per la seva textura i pel seu perfum, evidentment.
Per la seva gelatina, ara repassarem a veure quins plats fas amb aquests bolets. Tenim els ceps, els rovellons.
Els rovellons, el cep sobretot, el cep és un dels bolets. És que hi ha bolets que, clar, dius, bueno, el rovelló és magnífic. El rovelló només té una vessant, cuinat. Bueno, està bé, amb suc, saltejats, a la brasa, cuinat. El cep, aquí ja se'ns obre el ventall, no? El cep pot ser cuinat a la paella, pot ser rostit al forn, pot ser menjat cru, pot ser assecat per després transformar-lo com a espècie, pots fer coses.
Molta versatilitat. D'on són per això els bolets d'en Carles Gaig?
Mira, avui, per exemple, aquests rovellons són de l'Alt Pirineu. Els ceps, jo diria que són del cantó de la Seu. La llanega, del Solsonès. A l'ou de Reig no, aquest ou de Reig ens ha vingut de fora, perquè aquí suposo que un dia d'aquests farà una florada, però aquest ens ha vingut de fora. De fora vull dir d'Extremadura, em sembla que ha vingut.
Són bolets que han arribat al restaurant avui. De fet, bueno, el Carles els ha anat a buscar a la boqueria. Com els tractem ara mateix? És a dir, un cop estan al restaurant, s'han de rentar, no s'han de rentar, com els hem de tractar?
Mira, nosaltres, per exemple, el cep, el que hem fet? Pues, l'hem tret tot el peu, doncs, tota la terra, els hem revisat que no hi hagi algun habitant que no ens interessa que sigui, i llavors, doncs, el que han estat en perfectes condicions, els deixem, fixa't, veus? Com aquest, per exemple, el deixem sencer. Llavors, què fem amb aquest cep? El posem en una safata, el posem tal com està a dins el forn, i amb una mica d'oli el anem rostint. Després agafem una culleradeta de vi ranci, al cap de 4 o 5 minuts d'estar al forn, i li tirem per sobre. Un cop tenim aquest cep rostidet, però que encara està ferm i amb textura
que aguanta
ferma,
la textura, eh?
Llavors el traiem i el deixem reposar una mica en un puest una mica calentó. Després agafem una paella, posem una mica de brou de gallina, una mica de l'aigueta que haurà deixat anar el cep quan reposa, i llavors amb una bola petita de mantega emulsionem aquella salsa.
Ostres.
Llavors aquella salsa, doncs, agafem el cep, el posem al plat, el napem una mica molt lleugerament per sobre i menges un cep rostit extraordinari, amb un perfum brutal.
Déu-n'hi-do.
I la textura, no?
Això és donar-li també un valor afegit al producte brutal, no? Una cosa,
sí,
que surt de la terra, no? L'home, sí, el transforma, els cuiners, en aquest cas el Carles, doncs el transforma d'aquesta manera, amb el brou, amb l'oli, napant, amb aquesta paciència també que s'ha de tenir al forn, per després, sí, sí, degustar-ho.
És una manera, doncs, per exemple, de dir, transformar un rostit en un bolet, no?
Déu-n'hi-do.
És una manera catalana de fer les coses, també, no? El rovelló el saltegem, simplement. Jo m'agrada el rovelló saltejar-lo a foc moderat, més aviat suau. Llavors, quan el tinc una mica saltejadet, agafo una mica d'una cullerada de brou de gallina, el poso a la paella, i llavors ell deixa anar una mica més d'aigueta. Llavors hi tiro una mica de gelibert, i doncs quan aquella aigueta seva se l'ha tornat a veure una mica, i ja, pam, cap al plat.
Una mica com confitar-los, no?
Sí, i després una mica de sal granada per sobre, perquè el rovelló al millor sí que necessita aquest punt de xispa que et doni una mica aquest punt de sal així de granada, doncs li funciona molt bé.
Carles, em fa salivar només pensar com tractes aquests bolets i com els prepares. Ens n'has dit dos receptes, ara parlarem de més plats, però com ho hem de fer perquè els bolets no perdin aquesta aigua que després absorbeixen si hi ha el foc que cal tenir, no?, per cuinar-los?
Amb el bolet d'entrada el que ha de ser és un producte fresc. Producte fresc, que no s'hagi evaporat massa, que no s'hagi dessecat massa, perquè saps que el bolet és aigua, i llavors, tal com van passant les hores i els dies, el bolet va perdent aquella aigua. Llavors és difícil, d'alguna manera, que el bolet aquell, si té 3 o 4 dies, que el puguem tornar a reviure una mica, no? És complicat. I perd perfum, i perd de tot, no? Llavors, doncs, home, hi ha bolets que és imprescindible rentar-los. Per exemple, a vegades et venen uns bolets amb una quantitat, doncs, de terra i dintre l'espora que hi ha una mica de... i que és complicat. Avui en dia, per això, jo penso que hi ha, des de a partir de que quan es cullen els bolets, veus aquests bolets, que són d'alta muntanya, que és un rovelló, bueno, que està bé, està correcte, pràcticament venen escuats. Quan es cull el bolet, llavors, si deixen el paduc amb la terra i els van posant així, i els peus, doncs, van entrant terra aquí dintre, llavors ja allò és complicat. Llavors, cada vegada hi ha més cultura, inclús d'origen, de que les coses, quan ens arribin al mercat, doncs que estiguin al mínim correctes, i no costa res, quan es cull, treure-li el paduc de terra, i llavors ja això ja tenim molt de guanyat, i cada vegada ens arriben millor.
Això és una de les coses que segurament hem après, no?, d'aquesta globalització, com per exemple els japonesos, no?, que respecten molt el producte, que et posen els seitons, no?, un al costat de l'altre, sense que s'aixafin.
Ah, exacte, i mimen el producte i el tracten, perquè saben que costa el mateix fer això així, tallar-lo i posar-lo al cistellet, que no agafar-lo i tirar-lo dintre. Bueno, la manera barroera de tractar el producte, perquè per nosaltres, pels cuiners i pels que ens agrada el menjar i ens agrada la cuina, el producte és l'origen bàsic i principal perquè després puguem gaudir.
Està claríssim.
Si el producte no està ben mimat i ben cuidat, doncs escolta, ja no entrem bé.
Està claríssim, per això farem aquesta secció el Deixa'm Tastar, un cuiner, un producte. En aquest cas estem parlant de bolets amb en Carles Gaig. Jo vull que em parlis d'un plat amb aquestes llanegues, que són els peus de porc.
Sí, els peus de porc. Mira, els peus de porc els agafem, els escaldem, els deixem ben nets. Un cop estan ben nets, agafem els peus de porc, els posem en bosses al buit, uh-huh, i posem una mica de ceba, una mica de pastanaga i un dent d'all i una mica d'aigua, una bona aigua, ja està. Tanquem els peus de porc, els posem a 85 graus durant 24 hores amb un forn de vapor controlat, i llavors aquell peu, mica en mica, es va tornant gelatina, 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 i ja està perfecte. Al cap de 24 hores el traiem, ha deixat anar ja una mica de la seva aigua, més l'aigua del peu, que és d'una finura brutal, i llavors simplement fem un petit sofregit i tirem aquell aigua i traiem uns quants ossos del peu, els posem a dintre. Jo, a mi m'agrada el peu de porc que sempre quedi 4 ossets, com a mínim, perquè és que disfrutar, clar, de la gelatina enganxada amb el peu, per mi és una cosa que és de càtedra. S'ha de menjar el peu de porc amb algun osset. I llavors doncs agafem i amb els ossos, aquesta aigua de la bossa que tenim, que és un caldo de peus, evidentment, i llavors allò fem la salseta. Després passem aquesta salseta, la colem i els peus ja els tenim allà atemperats. Agafem llanegues, les filetegem, les posem, les infusionem a dintre aquesta salseta, que ens deixi anar aquesta gelatina que té, i ens queda un caldo, una salsa perlada, no?, amb un perfum. Després hi agafem i posem els peus a dintre i el deixem bullir 2 minuts, xup, 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 i a taula.
Déu-n'hi-do, això no falla. I què faràs amb aquests ous de reig?
Home, amb l'ou de reig, mira, l'ou de reig el faig de diverses. O sigui, l'ou de reig, per exemple, cru, és extraordinari, no? Laminat, fi, tal, és d'una sutilesa i una elegància, però és molt discret, l'ou de reig, és molt, molt sutil, molt, és textura i alguna de perfum. A mi m'agrada estreure-li una mica més de gust amb l'ou de reig. I el que faig, els faig estufats, amb lletons de xai. Llavors agafo lletons de xai, els deixo esporcats, evidentment, més escaldats, ben nets, i quan estic ben nets i ben aixugats, amb una paelleta, amb una mica d'oli, els marco i els deixo d'obradets. Ja tinc els lletons de xai aquí, a punt. Després agafo els ous de reig, els tallo, els quartejo, els tallo a grilles, més aviat, no? I els poso dintre aquesta cassoleta. Els deixo que se saltegin, però amb molta mimo i molta de cura, perquè és un bolet extremadament delicat, no? I llavors hi tiro una mica de brou blanc. Llavors és quan actua l'ou de reig. L'ou de reig és com si fos un safrà. Comença a deixar-te i et deixa aquella salseta, te la deixa de color groc, però d'una meravella, i allà sí que estàs traient el gust de l'ou de reig. I llavors, un cop tinc aquesta salseta, i poso els lletons a dintre que faci un xup-xup 2 minuts, una boleta petita de bona mantega del Cadí, li faig que ens deixi la salsa una mica avellotada, i el plat.
I ja està, no fa falta dir res més. Sí que és veritat que l'ou de reig, normalment, jo me l'he trobat moltes vegades cru, directament laminat,
sí,
no? Però en aquest cas, estufat.
Sí. Però jo, tot això que t'he comentat es tarda. Mira, aquest dissabte vaig anar a casa d'uns bons amics i clients que volien celebrar, i vaig dir, us portaré, i vaig tindre la sort de portar, els hi vaig fer aquest plat. Traca i mocador.
Encara s'estan recordant, sí, no? D'aquest plat, Déu-n'hi-do. Carles, si haguéssim de fer un percentatge o de l'1 al 10, no sé, més o menys, els bolets seria en quin nivell seria un dels teus productes preuats?
Aquests, mira, de 0 a 5.
Sí. Vinga, va, 0-5.
5.
El cep, el 5.
5.
El rovelló?
3,5-4. 5.
Les llanegues, 5.
I 5.
I 5. Déu-n'hi-do, tenim 3-5,
sí,
Jo recordo uns canelons de cep que estan molt bons, que són dels plats també més mítics d'en Carles.
Agafo plaques de... Aquest és molt fàcil de fer, fixa't. Plaques de pasta fresca, o pasta, és igual, pasta de canaló, bullideta, ja tenim la pasta. Llavors agafo el cep i amb una mandolina o amb un gabinet ben fi faig làmines. tinc una paella antiadherent que la tinc una mica calenta i vaig putxant aquestes laminetes de ceps que quedin una mica flàcides. Llavors agafo i tal com van sortint els poso a sobre aquesta placa de caneló que tinc estesa sobre el marbre i vaig posant plaques. I tant com hi ha de pasta de caneló, a sobre hi ha d'haver-hi de làmines de cep. Llavors agafo una mica de formatge de tou d'altilers, de sort, i poso una tireta de formatge. I tiro una mica de sal i aquella tireta de formatge em dona l'esquelet o la vèrtebra perquè jo pugui enrolar. Enrolo el caneló i llavors l'escalfo a 80-90 graus al forn. Un cop està calentó, amb els retalls dels ceps que he tingut, els he posat amb una mica de nata líquida a reduir i faig una cremeta, trituro amb un Thermomix o amb un mini pímer, que quedi una cremeta, i llavors hi poso aquesta cremeta sobre el caneló i a taula.
I ja ho tenim. Resulta més fàcil del que sembla, perquè m'ho explica tan fàcil el Carles.
És que és fàcil. Sí, la cuina, sí. La cuina a mi m'agrada fer-la fàcil.
I més si tenim aquest producte, no? encara més. Doncs ja han arribat els bolets i em volíem compartir, Xènia, no? una estona amb en Carles Gaig.
Ha estat un plaer, ja ho veus.
D'aquest producte, i a més estrenar d'aquesta manera la secció Un cuiner, un producte.
Un cuiner, un producte, cas, i en aquest cas molt versàtil.
Carles Gaig, amb els bolets.
I tant, moltes gràcies, Carles.
Home, a vosaltres, i escolta, disfrutem dels bolets i de la temporada.
I tant que sí, salut.
Salut i endavant.
Productes, el que ha escollit el Carles Gaig, aquests bolets que ara estan en plena temporada, i quin goig la taula, ou de reig, llanegues...
I deixa'm explicar, Xènia, que clar, els oients no ho saben, òbviament, però quan vam anar al restaurant, ens va dir, escolteu, havíem quedat a una hora, a les 10 del matí, i ens va dir, escolteu, per què no veniu una miqueta més tard? És que ara he d'anar a la boqueria, que m'han dit que hi ha ou de reig fresc que acaba d'arribar, i vaig a buscar-lo, i així també en podem parlar, i us puc ensenyar aquest producte. I va ser així la cosa, eh?
És a dir,
el Carles va anar a la boqueria aquell mateix dia i vam enredarir una miqueta més la secció, l'entrevista, doncs per fer-ho d'aquesta manera. Amb molta il·lusió que transmeta el Carles Gaig després de tants i tants anys cuinant.
A més, amb uns ous de reig, llanegues, ceps i rovellons que ens va portar que feien un goig increïble. Per producte també el que vam anar a conèixer a Girona, concretament a Mas dels Arcs amb el Toni Izquierdo, cap de cuina del restaurant, que és qui elabora aquest sofregit de gamba de Palamós amb cranc. Un nou producte a Girona excel·lent. Ell als fogons i la seva dona, l'Anna, a la sala des de fa més de 40 anys. Un restaurant de cuina de temporada i sentiments al costat de la platja del Castell. Voleu saber-ne més?
Va, i tant.
Estrelles aquí sé, m'interesso ben fort, tampoc, ara que les veig podria...
Xènia, avui estem en una institució del sofregit.
Doncs sí, i és Mas dels Arcs, que és el nom del restaurant de Palamós que porten el Toni Izquierdo, els fogons i la seva dona, l'Anna, a la sala des de fa més de 40 anys. Un restaurant de cuina de temporada i sentiments al costat de la platja del Castell, des d'on elaboren un sofregit de gamba de Palamós i cranc, premiat enguany amb el segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent. I per conèixer tots els detalls estem amb el protagonista del producte, que és el Toni Izquierdo, propietari i cap de cuina de Mas dels Arcs, qui l'elabora. Hola, Toni.
Què tal? Bon dia.
Molt bé. Només 15 anys ja et vas posar amb això de la cuina, no? Vas començar a estudiar per formar-te a cuines com, per exemple, a l'Aquilarre, Sant Sebastián...
Correcte. Bueno, això... comença així, vull dir, jo en aquests moments ja vaig pel 62, o sigui, fa 40 i tants d'ofici, i llavors doncs, començo doncs, aquí a casa, com tothom, suposo que amb els negocis, amb aquest, perquè és el sector de l'hostaleria i del turisme, però allò doncs, intentant d'ajudar a casa, intentant de fer alguna cosa, i llavors doncs, començo lo tonto, i veig que la cuina ja amb 15 anys m'atira. A partir d'aquí, doncs, un amic de la família m'agafa un dia del bracet i m'aporta cap a l'Escola d'Hostaleria de Girona i aquí comença tota la meva experiència com a cuiner.
Lo interessant també és que si mirem la data amb què vas aterrar aquí a Mas dels Arcs, l'any 1987, nosaltres encara no havíem nascut, imagina't, vas agafar amb la teva dona, l'Anna Maria Palacios, el negoci familiar, amb l'objectiu de donar-li un gir diferent, un toc de modernitat, no?
Correcte, això no va ser fàcil. Els pares, doncs, compte que crec que passen totes les generacions, i amb el meu nano també m'hi he trobat i també m'hi trobo, però llavors sí, vaig voler fer un gir i vaig voler una mica, doncs, això, doncs, aplicar coses que havia vist fora d'aquí. Sobretot a mi em marca molt, a part dels 5 anys d'escola, a part de tenir, doncs, treure'n també el títol de turisme, em marca moltíssim més que tot això aterrar al País Basc. País Basc és un lloc d'aquells que en aquells moments me'n dono compte que, a part de fer una bona cuina, hi ha algú que la gent, doncs, aquí ens ho creiem i ens ho creiem que és una mica de lo seu és lo millor. Ser patriotes, val? I aquí ho deixo. I realment, doncs, això és el que em va fer, doncs, això que tu has comentat.
Això és el que va passar, no? Diguem, quan fas un repàs a la història de la gastronomia, el repàs culinari, doncs, abans del Ferran Adrià, doncs, aquesta nova cocina basca, no? Aquesta unió dels bascos, que tu la vas viure en primera persona,
en
doncs
primera,
segurament
primera, sí, sí.
Es crea una mica d'enveja, no? Dir, ostres, com és que a Catalunya, que tenim recursos, tenim productes, no anem tots a una, oi?
Bueno, doncs això va ser algo molt important que a mi em passa. Llavors, doncs, jo entro també a formar part d'una associació Costa Brava Centre i he estat de president de Cuina d'Empordanets un munt d'anys, i llavors això em va servir per, amb altra gent que també, doncs, ens trobem amb molt, molt, molt curta edat, 20 i pocs anys, començar, doncs, a fer, doncs, una mica la revolució de la cuina d'aquí de l'Empordà. Llavors això, vulguis o no, evidentment em va fer obrir molt els ulls, i un ve aquí, doncs, amb una il·lusió, amb unes ganes engrescat, i bueno, com li passa a tots els joves, crec jo, però més en un moment que aquí es feia un tipus de cuina, doncs, una mica que no sabíem, en dèiem cuina internacional. Jo la cuina internacional no hi he sapigut mai quina cuina, saps? És aquella cuina que no està definida, no? Llavors, doncs, per què no?
Cuina del món.
Exactament. Per què no, doncs, treballar, doncs, amb la nostra cuina, la cuina dels productes que tenim aquí, sobretot a la província de Girona, una de les més riques del país, en quant a diversitat de productes. I, bueno, i així es comença una mica la història, anant engrescant amb més gent. Per un costat, doncs, formem el col·lectiu La Cuina de l'Empordanet, per un altre costat, doncs, el Mas dels As també va evolucionant. Però dintre de l'evolució, doncs, i tu ho has comentat, em trobo amb que jo, doncs, conec i vic però en persona el que va ser la moguda de la cuina basca, de la fusió, de la cuina francesada aplicada aquí, i jo també, doncs, decideixo una mica allò de dir, bueno, per on vols anar? Quin camí vols prendre? Quin tipus de cuina vols fer? I llavors em vaig decantar amb la cuina tradicional.
Clar, segurament passa moltes vegades això a Catalunya, no? Que també hi ha molts col·lectius, i segurament ahir al País Basc van fer una cuina més de comunitat, no? Més tots a una en el que és tot el conjunt del territori.
Sí, correcte, però al País Basc el que varen tenir, i aquí ens va faltar, va ser aquelles persones que ara les tenim, però que fa 40 anys no les teníem, aquelles persones com per exemple en Joan Mari Arzac, que va ser, doncs, el pare per mi de tots els cuiners bascs, que ells van anar a Madrid i va escampar la cuina basca a Madrid, i a partir d'aquí anar a la capital, escampar la cuina, portar gent jove amb moltes promeses que al final han sigut grandíssims cuiners amb 2 i 3 estrelles Michelin, que això és important. Llavors, doncs, ell va fer aquesta feina, no? Vull dir, el pare. I aquí ja voldria, doncs, comentar-ho. Doncs això aquí ens va faltar, però bueno, ja ens vàrem espavilar, eh? Vull dir, no pensis que ja vam anar, doncs, sobretot teníem molt clar en aquell moment les idees que volíem i quin país, doncs, volíem en quant gastronòmicament parlant, i sobretot amb això, que la nostra gastronomia n'és vinculada amb el nostre territori, i això crec que és capdalt.
Doncs aquest és el bagatge del Toni, ha quedat molt clar, eh?
Déu-n'hi-do.
La seva trajectòria, i això l'ha portat a fer un producte espectacular com és el sofregit de gamba, de Palamós i cranc, que enguany, doncs, també ha obtingut el segell de qualitat Girona Excel·lent. Com comença la història amb el sofregit?
Bueno, la història és que, mira, la història va començar, estic amb aquest lío per degut a una clienta, i t'explico, molt, sí, sí, curiós però fàcil d'entendre, no? Vull dir, a casa, doncs, com hem dit, fem una cuina molt tradicional, evidentment, doncs, dintre dels plats els arrossos ens tiren molt, i els arrossos, la base, doncs, és el sofregit. Llavors és allò que un dia una clienta meva em diu, Toni, per què no, com podria fer jo perquè aquest arròs a casa em sortís igual o quasi igual que en el teu? Bé, això és fàcil, jo, doncs, et dono el sofregit i tu, doncs, el fas a casa teva, el fas amb aquests passos. Bueno, i això, doncs, comença així, hi ha allà una amiga d'aquesta senyora que ja me'l demana, pam, pam, i llavors és quan en Toni comença i pensa i diu, hòstia, potser que facis un sofregit dintre d'un pot de vidre, faig un estudi de mercat, miro què hi ha al mercat, provo tot el que hi ha al mercat, parlo de nivell artesà, nivell molt i molt artesà, perquè aquest és un producte artesà, i llavors doncs, veig que hi ha un buit, hi ha mancances, i ja començo doncs, a evolucionar amb algú que el restaurant Mals dels Asi entenem molt, que és amb la gamba de Palamós, restaurant certificat, amb marca de garantia, bueno, molts apremis amb el tema de gamba.
Clar.
I vaig dir, doncs va, farem un sofregit al qual hi entri la gamba ja a dintre del sofregit, i això doncs ens potenci llavors el plat que fem. I així es comença.
És un sofregit curiós, si més no, perquè també porta doncs, aquesta gamba de Palamós i cranc. Els ingredients aquí són vitals.
Evidentment, els ingredients molt senzills. Mira, ceba de Figueres, arribem a fer la cocció amb oli d'oliva, molt lentament, 5-6 hores és el que necessitem fins a arribar a una ceba caramelitzada, en aquell punt que llavors nosaltres volem fer el sofregit, un tomata natural madurat en planta, aquí no hi ha cap additiu, no hi ha cap producte que no hi hagi de ser-hi, i llavors, doncs, evidentment, aquesta gamba i aquest cranc amb un percentatge elevat, i això doncs, ho fem, ho envasem en pot, i llavors doncs, ho hem de passar-ho i ho passem amb un autoclau, que és la que ens dona la garantia de poder tenir doncs, un producte envasat, amb un registre sanitari, i llavors amb una caducitat de bastants mesos.
És a dir, perquè tu l'arròs ja el feies així, amb gamba de Palamós i cranc, feies el sofregit.
Sí, bueno, aquest va ser un sofregit que fa només un parell d'anys que l'estan fent a Mas dels Arts. Vull dir, llavors jo evidentment vaig començar i vaig fer proves amb el tradicional. Començo amb el tradicional, això doncs va ser a Revolts l'any passat, finals de l'any passat, i llavors doncs nosaltres doncs fem un període de, com sempre, de 2 mesos de vacances, gener i febrer, i a partir de març, quan ja aterrem i venim, doncs jo ja portava l'idea d'allà evolucionar aquest que fa 2 anys que ja tenim, que és el de gamba i cranc, i posar-lo un pot, no?
Uh-huh.
I així ho varen fer-ho, vull dir, a posteriori, a més, vull dir, encara hem tret un tercer sofregit, que és el d'arròs negre, que és un sofregit pensat específicament en fer, doncs, un arròs negre, uns fideus negres, un estofat negre amb cassola, però tipus mariner, no? I llavors, això és el que hem fet doncs, amb la història de fer un sol sofregit, hem evolucionat i en aquests moments en tenim 3 sofregits totalment diferents.
S'han anat fent derivades, eh?
Pels oients, fes-los salivar una micona, que s'imaginin com elabores aquest sofregit, com el cuines.
Bueno, aquest sofregit ho he adelantat abans, però una vegada tenim la ceba, en aquell punt, un punt que la ceba no és fàcil de coure, hem de tenir la precaució de que no se'ns passi, no se'ns cremi, no marguegi, i això és primordial. En aquest cas, nosaltres doncs, arribem al punt que hem d'arribar, i a partir d'aquí, doncs, en el cas de gamba i cranc, doncs fem amb gamba, en cap de gamba i en cranc que ens arriba en recepció el dia que l'hem de preparar, doncs fem aquell arrostit amb aquella ceba, i afegim el tomata, deixem coure un parell d'hores més, i llavors el passem amb un procés totalment manual, que és amb un xinès, però industrial. No? Vull dir, de moment, en aquest procés, i dic de moment perquè espero que sigui per molts anys, no hi entra cap màquina. L'única màquina és la que tenim, que ens talla la ceba, que és una talladora de ceba, perquè imagina't que ho tinguéssim que fer a mà quan ens toca fer 120 quilos.
No, ploraríeu moltíssim.
Exacte. Però més que el plorar és el temps que ens hi passaríem, i llavors això saps què passa? Que encariria encara més el producte.
Clar,
no interessa.
El Toni ja veu de seguida quina és la següent pregunta, que era la producció. Quina producció en feu d'aquest sofregit?
Bueno, estem fent una producció molt limitada. Compte que nosaltres, on estem venent més avui, és el restaurant mateix. Vull dir, hem fet alguna cosa que o m'ha passat alguna cosa, diguem-ho així, que jo sóc el primer sorprès. Ja no parlo a partir del premi que se'ns dona, però llavors doncs, aquest sofregit nosaltres el venem en aquests moments a 4 llocs fora del Mas dels Arts. Hi ha unes peixateries que m'atiren molt, hi ha una carnisseria Arnall que en tira molt, els peixos Torrent d'aquí de la zona. Estem pensant també en un punt a Girona i un punt a Barcelona, però poca cosa més, perquè la nostra producció és molt limitada i ens interessa vendre molt mitjançant el restaurant. Per què m'interessa molt? Doncs mira, el restaurant és aquell punt que la gent ve, compra, es queda a dinar, s'emporta el pot. Si has de tenir algun detall amb algú, nosaltres amb els clients, com no, regalem un potet, i a partir d'aquí doncs creem doncs, aquesta sinergia de que entre el client se t'acaba fent amic, seguidor de la xarxa, T'acaba preguntant, acaba evolucionant, acaba venint amb un amic... És una mica...
És una manera de fer un arròs per emportar, d'alguna manera...
Correcte, correcte.
Com seria l'ús adequat per fer-lo servir a casa, que no se'ns cremi, que no se'ns passi? No sé.
Mira, l'ús és molt senzill, però adelanto, abans de respondre-te a la teva pregunta, nosaltres en la nostra web del restaurant hi ha un apartat de sofregit. Ara, primer de mes, gravem amb un estudi o uns minivídeos els quals doncs, seran uns receptaris. Jo explicaré, ara tinc aquí davant el d'arròs negre, doncs agafaré doncs, aquest precisament i diré, va, avui anem a cuinar amb aquest sofregit i farem diverses allò. Però mentre això no arribi, la teva pregunta, perdona.
Si jo ara m'enduco un pot a casa, com l'ha de fer servir?
Molt fàcil, molt fàcil. Primerament, el pot et diu el què és, quin gramatge és, que són 40 grams aproximadament per persona, i llavors tu, mira, tenim el de l'arròs negre, perquè el tinc aquí davant i l'estem comentant, no? Doncs com faríem un arròs negre a casa? Mira si és senzill. Per un costat tenim un caldo de peix lleuger, sense cap verdura ni res de res. Vol dir lleuger, vol dir, doncs això, peix a bullir durant poc rato i fem doncs un brou. Però això per un costat. Posem els 100 grams per persona d'arròs amb una cassola, posem que anem a fer un arròs per 4, doncs posarem 400 grams d'arròs. Nosaltres treballem sempre amb arròs d'aquí de Pals i a la varietat Carnaroli, sobretot per aquest tipus d'arròs. Llavors tenim l'arròs, va, posem allò, una mica d'all i julivert picat, i posarem doncs, uns tallets de sèpia petita, que l'haurem netejat o ens l'hauran netejat en la peixateria. Automàticament ja hi afegim seguidament aquest sofregit que tal com ve del pot, doncs l'agafes amb cullera, el poses a dintre, el que hagis de posar, remenes 2-3 minuts, fas rossejar aquesta mena d'arròs amb aquest sofregit i ja pots mullar amb el brou que tinguis preparat. O sigui, la mecànica són 5 minuts. Aquí que te solucionem? Et solucionem que en 5 minuts tens tota aquella feina de pelar, fer la ceba, el tomàquet, el patatín, però algo més et solucionem, que sempre et sortiran igual. Si tu respectes el gramatge, si tu respectes el timing aquest que et dic, llavors doncs, sempre faràs un arròs igual i el clavaràs. Que en un moment donat doncs, tu el trobes que dius, bueno, doncs, a mi, que això em trobo jo aquí al restaurant.
M'agrada cuinar-lo una miqueta més. No,
una mica més de sofregir perquè em quedi més fort, no? De gust. Doncs evidentment, en agafes i poses una mica més i s'ha acabat.
Això
el gramatge te'l fas tu. El següent segur que et fas tu un arròs al teu gust, però en 5 minuts, que jo en dic.
No, seria doncs, uns ingredients per estalviar feina, a més si ho combinem també amb el foment de peix de roses, hi ha dos productes de Girona excel·lent i fem un arròs amb temps rècord, i molt bo a més.
És que et diria que agafessis aquest brou de peix. Inclús el trobo una mica massa bo i tot. Mira el que t'ho dic. No, amb el sentit
la gent quan no es creurà que hem fet nosaltres l'arròs.
Quan dic massa bo, em refereixo, parlo del brou, em refereixo que a vegades doncs, si utilitzem aquests brous segons quins arròs perquè poses un palet d'aigua poca quantitat per allargar un 20, un 30% sobre el litre, jo que l'he utilitzat amb demostracions i he treballat conjuntament amb ells i llavors doncs, ja els hi dic, el feu massa bo. Vull dir, ja veig que hi hagin productes massa bons. Evidentment.
No, està clar.
I Toni, tot pensat a mil·límetre, perquè m'hi fixo i les il·lustracions inclús del pot també tenen la seva història.
Sí, perquè jo començo i vull fer alguna cosa diferent del mercat, em busco amb una pintora d'aquí, precisament de Palafrugell, de Calella de Palafrugell, la Rosa Aguiló, és una noia que fa unes aquarel·les fantàstiques, de groines, de peixos, de gambes, i la faig venir, i més il·lusionada quasi que jo, i diu, pues escolta-me, pues, i li dic, tens aquest encàrrec, necessito 4 o 5 etiquetes, i llavors vull cada una amb un format diferent, que sempre doncs, ens surti doncs, el tomata, la ceba de Figueres, o l'oli d'oliva, en aquest cas la gamba, en aquest cas el cranc, i així sorgeix. I llavors, amb una companya doncs, de Costa Brava Centre, doncs, que és la dissenyadora del grup, l'Àlex, doncs, ella doncs, em va fer doncs, el resto, i això és, vull dir, llavors doncs, està tot una mica pensat. També t'haig de dir que vaig començar doncs, amb un pot de vidre, és llàstima que la gent que ens escolta no el pugui veure, però sí que ho podrà seguir-ho per les xarxes, que el pot de vidre doncs, el vaig canviar, vaig agafar doncs, el pot tradicional, van fer proves i llavors jo també volia donar-la doncs, una mica més d'importància en el pot i treballo el tema de, del vidre, treballo el tema tot una mica i me'n tinc que anar a parar, per desgràcia, amb un pot fet o fabricat a Itàlia, no? Que són els, la gent que hi entenen vidre. I llavors doncs, vaig contactar amb una casa, amb uns fabricants de vidre, i aquest és el pot amb la tapa de seguretat, la qual ens permet pasteuritzar i esterilitzar perfectament sense problemes. I llavors també és un tipus de pot que crec que a casa es pot reutilitzar, perquè és prou maco per posar-hi espècies o alguna cosa.
I tant que sí. A més, un pot molt maco, amb molta felicitat i plaer, que guarda aquí dins, amb aquests ingredients que elabora el Toni, i els fica dins d'aquest pot, per fer-nos també la vida més fàcil i treballar a casa de forma molt qualitativa.
El seguirem de ben a prop, perquè ara té el segell de Girona Excel·lent, el sofregit de gamma de Palamós i Cranc, però té altres productes com el sofregit tradicional de l'Empordà, el sofregit tradicional de l'Empordà per arròs negre, que deies fins fa un moment, i la conserva de tomata i Maria Lluïsa, vull dir que déu-n'hi-do. Felicitats, Toni.
Gràcies a vosaltres.
El pebrot de la Riera és de forma allargada i presenta 3 o 4 costats rodons des del cap fins a la base. Té la carn consistent i molsuda, amb un aroma intens, i resulta molt saborós i dolç al paladar. All the leaves are brown and the sky is gray.
Gairebé estem a la recta final del programa, diumenge, i sempre és bon moment per fer el vermut. Avui fem un cinzano entre amics amb l'actor català Ivan Labanda, guanyador del Premi Butaca, el millor actor de musical 2017. Bon dia, Ivan.
Hola, bon dia, què tal?
Recentment estreneu l'obra La jaula de les loques, junt amb l'Àngel Llàzar, i esteu triomfant amb el musical aquí al Teatre Tívoli, aquí al costat dels estudis de la ràdio.
Doncs sí, la veritat és que sí, i molt, molt, molt contents amb l'acollida tant de la crítica com del públic, perquè està funcionant com un tiro, i la veritat és que amb tota la feina que hi ha darrere, és un plaer disfrutar-ho d'aquesta manera.
En quin moment et trobes a la teva carrera? Perquè imagino que teatre, ja hi has estat doncs moltes vegades amb altres obres, però al final estàs visquent potser la millor època?
Home, ja fa uns anys que és com una època molt dolça, en realitat, no? Perquè l'any passat també vaig tenir l'oportunitat de fer Cabaret, amb un personatge mític, l'anterior és Caramuix, que també era un bombó de personatge, i vaig enllaçant un projecte amb l'altre, però això ja em passa des dels 16 anys, vull dir que porto, la veritat és que estic tenint una vida bastant intensa i bastant dolceta.
Clar, actor, locutor, guionista, director amb una àmplia trajectòria professional. Com ho fas per arribar a tot i, a més, concedir-nos el plaer de poder fer un vermut amb tu?
Doncs mira, la veritat és que, no sé, organitzant-te molt. No, però sóc un crac de l'agenda, això sí. Però, i quan fas el que t'agrada, al final, si vols i pots, arribes a tot, no? O també has de dir que no coses, eh? Però bueno, no sé, en el meu cas trobo que és bastant fàcil, perquè m'engresco amb els projectes, la companyia sempre és bona, per tant, anem fent.
Ara estem fent un vermutillo. Recordes aquell primer moment que et vas tastar per primera vegada un vermut o no?
Doncs la veritat és que no, però jo imagino que devia ser en un dinar familiar a casa dels meus pares. Sí, sí, perquè els meus pares eren una mica allò de... No, home, no, els petits i tal no poden prendre alguna cosa alcohol, però de cop i volta apareixia l'àvia i et fotia un rajolinet d'alguna cosa, no? Allò era, corrien altres tempos, però jo crec que devia ser algo així.
I ets més de Bianco, de Rosso...
Ah, doncs soc més de Bianco. Sí, m'agrada força més el vermut Bianco, però bueno, tot és benvingut, eh? Vull dir que...
I amb quin aperitiu et quedes? Perquè hem trobat de tot, eh? Amb què t'agrada acompanyar aquest vermut?
Doncs, home, jo crec que lo típic, no? Allò, patates fregides, unes olivetes farcides, anxoves, no? Sí, és que al final l'important és la companyia, no? I si pots estar també al sol i tal, doncs benvingut sigui.
Com va néixer l'amor per l'artístic? És a dir, com vas decidir ser actor? Has parlat abans que als 16 anys ja vas començar, no? Però com va ser?
Doncs jo tenia 12 anys i anava a una coral i vam fer com un càsting, ens van agafar per fer un espectacle que es deia No Memory, al Teatre Tívoli, amb la Gunyalons. T'estic parlant de l'any 1992. I allà vaig tenir clar que em volia dedicar a alguna cosa artística, encara no sabia ben bé quina. I mira, la vida m'ha portat per aquest camí.
Al final, deixa'm tastar, ens interessa molt conèixer la part més gastronòmica, diguem-ho així, del personatge doncs, a qui entrevistem i amb qui fem el vermut. Ets cuinetes tu, Ivan, o no?
Zero.
Zero cuineta.
Zero. Se'm dona fatal. Mira, és de les poques coses que... No, però... Mira, ho he intentat, però crec que mai m'ha acabat de despertar la cosa.
Com tu fas, llavors, el dia a dia?
Doncs m'ajuden a fer tàpers, perquè clar, pensa que en el dia a dia, per exemple, si... No sé, un dia normal, entre setmana, em puc llevar a les 5 per anar a la tele i he tornat a casa a les 12:30 del teatre. Clar, dormo 3 hores i mitja, 4... Clar, per mi no és plan d'arribar a casa i posar-te a fer tàpers pel dia següent, no? Així que tinc ajudes.
Qui són aquestes ajudes?
Bueno, doncs la meva mare. La meva mare, que ja està cuinant una mica pel seu fill.
Sempre tenim aquell plat de la mare o de l'àvia, inclús, que dius, no em puc resistir, doncs els seus macarrons, o hi ha aquest plat que és el meu preferit. Quin seria, en aquest cas, el plat que no pots desistir?
Buah, doncs a mi em flipa la paella, que fa la meva mare, és espectacular. Hi ha un plat que es diu sarsuela, que és com un mix de marisc i peix i tal, que també la fa superbona.
Segur per això que algun dia has intentat posar-te a cuina, doncs elaborar algun plat, i alguna cosa que no se't resisteixi, diguéssim.
Un ou fregit.
Ni un plat de pasta?
Mira, sí, ara que ho dius, sí, la pasta també. El que passa és que normalment no menjo gaire pasta, però bueno, sí. N'he arribat a fer, fixa't, sóc tot un manites, eh?
Què és el més difícil que t'han proposat a la teva feina?
Uau, què és el més difícil? Home, així en general, jo sóc un tio que es mou bastant per reptes, és a dir, que com més difícil m'ho posin, millor. Ara, per exemple, a la Jaula de les Oques estic fent un personatge que és, en teoria, més gran que la meva edat, podria ser fins i tot el doble de l'edat que tinc. Per tant, has de composar un personatge una mica més, bueno, tirar d'altres línies que del que fas habitualment, no? Però tot té la seva complicació i tal. Ara, el més difícil, no sabria què dir-t'ho. Sempre hi ha reptes per endavant.
Com ho fas per posar-te dins el paper del personatge que has d'interpretar?
Doncs procuro documentar-me, procuro posar-me molt a la pell, donar-hi moltes voltes. Jo sóc un dels que s'emporta la feina a casa i dorm pensant i ho interioritzo molt. Jo crec que és un dels meus valors afegits.
T'ha passat mai que et proposessin alguna cosa que dius, ostres, han arribat al meu límit, o això no ho faria mai?
No, encara no ha passat. No, mai.
Com compagines la feina d'actor, per exemple, amb la gastronomia? M'has dit que no sabies cuinar, però entenc que t'agrada la cuina.
M'encanta menjar, i m'encanta menjar bé, a més. Com es pot compaginar? Doncs la veritat és que no ho sé, perquè sempre he estat tirant de tàpers i tal, però sí que procuro, amb els meus amics, per exemple, de tota la vida, que també els encanta menjar bé, doncs de tant en quant anar a algun lloc a dinar doncs, de puta mare, o a sopar de puta mare, i veure'ns i fer unes risses.
Això t'anava a dir, Et comentava per veure si podríem conèixer doncs, els llocs que trepitges quan tens temps entre funció i funció, o si no, quan has acabat doncs, la teva feina i dius, ara vaig a gaudir amb els amics, per on et podem veure?
Doncs mira, per molts llocs. Ara mateix em ve al cap un restaurant que es diu Tíbet, que fan un pollastre espectacular, i és un lloc molt acollidor, i molt sovint anem allà a sopar o fins i tot a dinar. I no sé, anem canviant bastant de lloc, així que perquè ens agrada fer com una mica de ruta gastronòmica, i això sí, ja tenim hora per anar a l'Àbac un diumenge al novembre.
Ojo, amb el Jordi Cruz.
I tant, no, sí, perquè a més anem a celebrar el 40 aniversari d'una amiga, així que allà hi serem.
Com que aquest Cinzano amb amics l'has fet amb el periodista Jordi Basté, t'he de fer una pregunta obligatòria, de què us coneixeu?
Amb el Jordi? Bueno, de la professió. Jo crec que sí, arrel del Polònia i tal, no sé si vam coincidir a algun lloc o si directament em van entrevistar, però des d'allà sí que va haver-hi com una connexió i bueno, ja va néixer com una amistat.
Nosaltres sempre acabem fent el vermut preguntant als protagonistes d'aquesta secció amb qui en farien un, amb algun personatge popular, pot ser del món de la política, del món de la cultura, del món de la cuina, amb qui desitjaries fer un vermut Cinzano?
Ostres, amb qui desitjaria fer un vermut Cinzano? Doncs amb tanta gent, la veritat, però és que, mira, la persona que primer em ve al cap és l'Àngel Llàcer, perquè som molt amics des de fa molts anys, i la veritat és que riem molt junts, i sempre em vindria molt de gust fer un Cinzano amb ell.
Va, doncs et faré mullar una mica. Del Cracòvia o del Polònia, algun personatge que imitis, amb qui t'agradaria algun dia entaular-te i fer una xerrada?
Mira, del Cracòvia, Luis Enrique, sense cap mena de dubte. O sigui, és una persona que em genera molta curiositat, que m'agrada molt com parla i com és, i que m'agradaria conèixer més en profunditat. I del Polònia... Ostres, no sabria qui dir-te, eh? Va, per no mullar-me gaire, el Ramon Gené.
Perfecte, Ivan, doncs us desitgem des del Deixa'm Tastar molts èxits amb aquesta La Jaula de les Loques, que ja esteu triomfant, per tant està sent tot un èxit, i esperem a veure si trobem nosaltres també un raconet per venir-vos a veure.
Home, i tant, esteu més que convidats.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Adeu.
On dinaries avui?
Hola, soy Paco Méndez del restaurante Hoja Santa. Cuando no estoy en mi cocina, voy al restaurante A Pluma de Eugenio y de Diego. La verdad es que lo recomiendo muchísimo. Es que monta unos pollos que flipas. ya hablando en serio, es para mí, yo creo que el mejor pollo a las de Barcelona. Cuida mucho todos los detalles, el conseguir el buen género. La verdad es que sus salsas están impecables. Y bueno, sobre todo los días de descanso, que tengo domingo y lunes, por eso voy allí. También, bueno, a los que no lo conozcan, les aconsejo reservar, ya que en fines de semana les costará un poquito de trabajo ir. Bueno, pues les dejo esta recomendación. Un abrazo, hasta luego.
El gastro imprescindible dels nostres foodies.
I rematem el Deixa'm Tastar amb els gastro imprescindibles. Cada setmana, ja ho sabeu, influencers, foodies, ens fan una visita i en aquest cas ens recomanen un restaurant. Avui, però, Marc, tens un producte diferent a les teves mans.
Sí, no puc fer el trencadins perquè no el té. És un producte nou que es diu Vichy d'Or, que tret Vichy català, i més molt saludable. A més, amb les dates que venen ara d'una miqueta de fred, jo crec que anirà molt bé.
Van bé per les defenses, per les grips, pels encostipats comuns. A més, n'hi ha de tres colors diferents, eh? Colors pastel, un de rosa, un de més groguenc i l'altre de color taronja. Judit, bon dia.
Bon dia, què tal?
Judit, de Doctora Cooking Healthy, la trobem a Instagram, foodie, amant de l'esport, a més de receptes saludables. Què et sembla aquest nou producte Vichy?
Doncs em sembla interessant. Crec que és una forma diferent de prendre's un complement alimentici i que pot ser, o sigui, al ser així com un refresc, és molt més fàcil que no te l'oblidis perquè et ve de gust prendre-te'l.
Amb quin et quedes tu? Amb el de groc, que redueix els símptomes dels encostipats i les grips, o potser prefereixes el que combat l'estrès oxidatiu, el de color rosa?
Sí, perquè m'agrada molt la granada i té un sabor que hi recorda.
Veig que els has tastat, Judit. quin restaurant ens recomanes avui?
Doncs avui us voldria recomanar el Tropico, que està al Raval. I m'agrada perquè és per anar principalment a fer un brunch. I la idea és que, bueno, Tropico ve del grec, que vol dir arreu de tot el món.
Arreu de tot el món. Quin tipus de cuina hi fan?
Doncs fan absolutament de tot. Des de, per exemple, els típics pancakes anglesos, els ous benedict, però també tenen plats, doncs, com les arepas amb perico de Venezuela, ous amb chipotle, tenen també el bol d'açaí, que és un fruit molt típic de l'Amazones. I és molt interessant, i a més que la presentació és molt vistosa, amb molts colors, amb diferents textures. Bueno, a mi m'encanta, i per fer fotos aquí a Radi és ideal.
I Judit, tenen, per exemple, carta només o també fan menús degustació?
No, si no recordo malament, tenien carta, i tenen una carta com més de cara al brunch al migdia i una altra que és per a nit, i a part una carta de còctels així, doncs, com molt afruitats, i són molt, molt ben decorats, amb trossos de fruita, amb pol·len, amb coco.
És local per tots els públics, per exemple, o és més així romanticot per anar-hi amb la parella, o informal per anar-hi amb els amics?
Jo crec que precisament és informal per anar amb els amics o amb la família, perquè precisament és una sala gran i molta intimitat no hi ha. Per una cita No ho veuria.
I ara ja fa una mica de fred, vull dir que l'hivern segurament no l'aprofitarem massa, a no ser que tingui estufes, però té terrassa també o no?
Sí, té una terrassa petita, però el local tampoc és que sigui gaire gran en si, o sigui que és millor reservar.
Va.
Perquè acostuma a estar ple, sobretot els caps de setmana.
Clar.
El diumenge es posa a rebentar.
Va, doncs el que sempre ens interessa, el preu per la butxaca, quan sortiria més o menys?
Entre 10 i 20 euros. Normalment el que es fa és demanar-se un plat cadascú i una beguda, perquè són molt típics els smoothies que fan allà, i un cafè si et ve de gust, o sigui que entre els 10 i 20 euros. I es comparteix normalment els plats.
Va, doncs ens apuntem a aquest Tròpico, que està a on?
Està al Raval, al carrer Marquès de Barberà.
Vale. Farem un sorteig a través del teu Instagram, doctora Cooking Healthy. De fet, ara estàs penjant la publicació per fer aquest sorteig d'un àpat per dues persones. I t'hem de dir des del Deixa'm Tastar, abans d'acabar la secció, que ens queden molt pocs segons, que felicitats, que enhorabona, perquè fa molt poquet doncs, t'has graduat, a més, a la Universitat Autònoma de Barcelona, en Medicina i Cirurgia, que ojo, no és fàcil.
Sí, la veritat que són 6 anys, però passen ràpid, què ho diria?
Doncs moltes gràcies, Judit.
A vosaltres.
I moltes felicitats, Judit. Moltes gràcies.
Merci, bon diumenge.
Adéu.
Adéu.
Doncs fins aquí, Xènia. El Deixa'm Tastar d'avui, edició de diumenge, ha passat el cap de setmana, i de mica en mica ja us ho veu, novetats al Deixa'm Tastar. Aquesta setmana anem de restaurants el dissabte i el diumenge avui amb un cuiner i un producte, però hi haurà més. Segur que podreu gaudir d'aquestes petites novetats, i si no ja us ho veu, molt pendents a les xarxes socials, al Facebook, a l'Instagram i al Twitter, perquè també allà doncs, tenim com una vida paral·lela i anem anunciant moltíssimes cosetes, Ens retrobem la propera setmana. Setmana. Fins aleshores, que vagi de gust.
Que vagi de gust.
The way you work it, no diggity. You got to bag it up.